Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter, @radiosabadell.
De les dones a Catalunya va ser un 24% inferior al dels homes durant l'any 2015. Això vol dir que elles van cobrar més de 6.500 euros menys que ells en un any. Tot i això, cal tenir en compte que la xifra va ser un 2% inferior a la que s'havia recollit l'any 2014. Així, si més no, determina un informe de Comissions Obreres que descobrim avui al matí en conversa amb Lídia Sandalines, responsable de transversalitat de gènere i anàlisi amb impacte de gènere de Comissions Obreres de Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre la nostra trucada.
Bon dia.
Un 24% de bretxa salarial entre homes i dones. És un estudi de l'any 2015, però creieu que seria extrapolable el 2017?
No, perquè va en funció de la situació de l'ocupació. De fet, estem veient com tota la situació de crisi i precarietat està influint molt amb la bretxa en aquests moments. Indica una petita caiguda de la bretxa, però sospitem que d'aquí, que quan tinguem les dades d'aquest any, possiblement la bretxa haurà pujat.
Haurà pujat un altre cop, però ara, sí. Teòricament, la crisi ens diuen, si més no, que l'hem començat a superar i que, per tant, torna a haver-hi més estabilitat en alguns sectors, si més no.
Sí, però s'està superant d'una manera global, sense tenir en compte com s'està superant en el cas dels homes i com s'està superant en el cas de les dones. La crisi en aquests moments està fent que les dones tornin a desaparèixer una mica més del mercat laboral, i això es vol dir que no estem superant la crisi d'una manera que les dones ens trobem implicades.
L'estudi determina que la bretxa salarial s'havia reduït en un 2%, ho dèiem ara, entre 2014 i 2015.
Sí.
Ho podríem analitzar com una bona notícia, però clar, si ara em dius això, que tornarem a tenir xifres similars a les del 2014, en quin context ho hem d'analitzar, tot això?
No, perquè a més, no, inclús que hagi baixat aquests dos punts la bretxa, que torna a ser ínfim, perquè és, abans cobràvem una quarta part i un punt més, menys que els homes, i ara és una quarta part i un punt menys que els homes. Vull dir que no el que es modifica és molt, molt poquet, però no s'estan modificant perquè les dones ens pugin els salaris. El problema és que s'està modificant perquè s'ha precaritzat el mercat laboral d'una manera que en l'any 2015, que és el moment que s'analitza aquesta bretxa salarial, que són aquestes dades, vam veure que l'ocupació de les dones s'havia pràcticament mantingut, mentre l'ocupació dels homes havia pujat. Llavors, com és un moment que l'ocupació d'aquells anys pràcticament són contractes temporals, el que ha significat és més precarietat pels homes i les dones desapareixem. I llavors això s'ha fet disminuir aquest poquet, la bretxa, però no perquè nosaltres ens equiparem al salari dels homes, sinó perquè el salari dels homes estan equiparant el de les dones.
Per tant, s'està equiparant a la baixa. En lloc d'anar cap a l'alça, baixem cap a la baixa, diguéssim.
Sí, sí.
En aquest cas, estudis com el que heu fet des de Comissions Obreres analitza un home i una dona per la mateixa feina, quin sou cobren, o es fa una anàlisi de tots els sous i s'analitza una mitjana?
Bueno, quan parlem del 24% és de tots els sous, però després en l'informe presentem com influeixen les diferents casuístiques, o sigui, quan mirem en tipus de contractació, es mira també, bueno, tal com es fa l'estudi d'enquesta d'estructura salarial, veiem per tipus de contractació, per tipus de jornada, per categories professionals, per als sectors indústria, construcció o serveis, perquè són totes aquestes coses les que influeixen a la bretxa. No, la bretxa no ve donada només per una per un factor. La bretxa salarial ve donada per totes les desigualtats que estem patint en el món laboral les dones.
Uh-huh. Per tant, és una bretxa que registra tant en el salari bàsic com també en els complements, per exemple, que cobren homes
sí,
i dones?
Sí, això va sortir a l'enquesta d'estructura salarial. N'hi ha una enquesta anual i després n'hi ha una que surt quadrianual. La quadrianual, que va sortir l'any passat, es veia que del salari global dels components del salari a les dones un moment que estic buscant la gràfica, però el salari base té una composició, el salari brut té una composició diferent amb el salari base de les dones, representa el 71% del salari brut, i en el cas dels homes el salari base representa el 65%. Què vol dir això? És que després els complements salarials en les dones representa el 27% del salari i en els homes representa el 32%. I resulta que aquests complements tenen una bretxa més gran. En el salari brut, que ens impacta més a les dones, la bretxa és del 24%. Vale? Uh-huh. Però amb els complements salarials la bretxa és del 34%. I si mirem les hores extraordinàries, la bretxa salarial ja és nefasta. És el 73% la bretxa entre el que cobren els homes per hores extraordinàries i el que cobren les dones. Les dones cobrem el 73% menys que els homes en hores extraordinàries.
Però com s'entén això? Perquè en fem menys per càrregues familiars? Com s'entén?
No, és que, a més, vam fer un informe d'hores extraordinàries que vam presentar la setmana passada a Comissions Obreres, i les hores extraordinàries que fan les dones majoritàriament no es cobren.
Vaja, i això?
Pues...
hauríem d'analitzar, no? Sí, és el que us agradaria saber, no? Perquè...
Exactament, sí. Les hores extraordinàries pagades van cap als homes i les dones, quan es queden a fer hores extraordinàries, no les cobren.
I això s'explica pels sectors laborals en els quals treballen? O...
I per la precarietat, la por de perdre el treball, condicions... Bueno, la precarietat està afectant d'una manera molt greu a tothom, però sobretot a les dones. Un home fa hores extraordinàries i d'alguna manera està ben vist. I la dona quan les fa no està tan ben vist i, a més, la dona normalment prefereix recuperar les hores, no cobrar-les també.
Uh-huh. Ahir en la presentació de l'estudi explicàveu que la diferència salarial és el resultat de totes les desigualtats i discriminacions que sí. pateixen les dones en el mercat laboral. I dèieu dues paraules que em cridaven l'atenció. Una d'elles la coneixíem, dèieu que tenen, per exemple, el sostre de cristall, el sostre de vidre, sí. i també el terra enganxós. A què us sí. referiu?
El terra enganxós o enganxifós, que ens agrada més dir-li, perquè és com que ens quedem pagades, són moltes professions... ocupacions de dones que no tenen una projecció professional. Per exemple, quan estàs treballant en atenció domiciliària, per exemple, estàs fent una feina que després o ets treballadora a domicili o ets treballadora a domicili. No pots ser una altra cosa. Llavors et quedes aquí. No pots millorar professionalment o pot tenir una carrera professional. Llavors et quedes enganxada. No pots despagar.
Uh-huh. Clar, tot això ho analitzeu per sectors, no? Per exemple, dieu que els sectors amb salaris més baixos augmenta molt aquesta bretxa salarial respecte en els sectors també amb ocupacions menys qualificades i està també sí. present als llocs públics. Em cridava l'atenció quan anàvem a l'administració pública, no? Perquè és un segment del món laboral que teòricament està molt regulat. Què està passant a l'administració pública?
No, el problema, tornem a dir, està passant el mateix que la resta dels sectors, però una mica més petit, perquè la bretxa salarial a l'administració pública és del 15% en lloc del 24%. Però què passa? Tornem a tenir professions a l'administració pública feminitzades i professions masculinitzades. Això està passant en el conjunt de la societat i a l'administració passa el mateix. Llavors, les professions d'atenció a les persones, que poden ser serveis socials, que poden ser oficines i atenció al públic, mestres, infermeres, normalment són professions exercides per dones i s'estan valorant d'una manera diferent socialment de les professions més masculines perquè fan referència més a unes coses suposadament que han tingut que estudiar i que nosaltres, quan estem no exercint la cura de persones o l'atenció a la persona, se suposa que ho portem incorporat des que naixem i, per tant, no s'està valorant aquesta feina.
Per edats, es nota una diferència en funció de l'edat dels assalariats, també?
Sí, n'hi ha una bretxa a totes les edats, a totes, però la bretxa més gran és en les dones a partir dels 55 anys, que la bretxa salarial arriba a ser una tercera part del salari dels homes, que cobrem de menys.
Uh-huh. També l'estudi detecta que hi ha, quan més precarietat laboral, més diferències salarials, i que també s'incrementa més quan les dones són nascudes fora de l'estat espanyol, deia.
Bueno, lo de fora de l'estat espanyol és una barbaritat, perquè resulta que una dona nascuda fora d'Espanya cobra el 46%, o sigui, quasi la meitat del salari dels homes que han nascut a Espanya.
S'explica per les professions? Per què s'explica aquesta realitat? Perquè viuen una condició més precaritzada?
Perquè viuen una situació més precaritzada i perquè, novament, la discriminació per ser dona... estan discriminades per ser dones i, a més, per ser dones migrants. I estan treballant, sobretot, són les que més treballen també en els sectors de restauració, amb sectors de ventes, acompanyament a persones grans o persones, doncs, com he dit abans, les treballadores familiars, o en neteja, i són els sectors més precaris.
Clar, entenc que tota aquesta precarietat laboral també fa, si tens aquesta precarietat laboral en la teva vida laboral, quan arriba el moment de cobrar una pensió es deu incrementar també aquesta realitat.
Sí, sí. Perquè s'incrementa, d'alguna manera, en l'informe que vam presentar l'any passat, que ara estem preparant el del 8 de març d'aquest any, la bretxa en les pensions és molt més gran que la bretxa salarial, molt més gran, quasi la duplica. Quasi la duplica. Per què? Perquè com les nostres pensions depenen també del que cotitzem a la Seguretat Social i del que ens retenen de IRPF, pues, com cobrem menys, cotitzem, la cotització és més petita i, per tant, després cobrem menys.
Clar, a l'estudi dieu que les dones contribueixen un 38,1% menys en el cas de l'IRPF i a la Seguretat Social un 20,8% menys. Per tant, els efectes són importants.
Sí, 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 totalment.
Com s'hauria de treballar per reduir aquestes diferències salarials?
Bueno, s'ha de treballar en tots els aspectes, eh? En tots els aspectes. Hem de treballar, primer, en reconèixer que existeix aquesta bretxa salarial, perquè quan preguntes a l'empresa o estàs fent un pla d'igualtat i demanes les retribucions, les empreses et diuen que no n'hi ha bretxa. Llavors, primer, s'ha de fer públic i té que haver-hi un sistema per identificar la bretxa a totes les empreses. Després haurien de definir els conceptes retributius, per què s'està cobrant cada cosa i en cada lloc de treball saber quin és el concepte retributiu que estàs cobrant per aquesta feina que estàs fent i veure quines feines, uns complements i quines no. Després, valorar d'una manera correcta i amb una visió de totes les capacitats per fer les feines, no només un tipus de capacitats, a tots els llocs de treball. I fer unes valoracions de llocs de treball d'una manera que no sigui la que s'està utilitzant, que és una manera molt com de sector d'indústria, perquè és amb el que s'està treballant en aquests moments. I després hauríem d'introduir a tots els convenis col·lectius una comissió paritària d'igualtat que faci el seguiment de la bretxa salarial. Que faci el seguiment de la bretxa i que faci el seguiment de totes les discriminacions o desigualtats que n'hi ha a les empreses, a les dones, a les que treballen a les empreses. I per tant hauríem de treballar els plans d'igualtat a les empreses, fer-lo com una realitat que actualment no ho és, on n'hi ha molts pocs plans d'igualtat i portem 10 anys d'obligatorietat de plans d'igualtat, per una banda. Vale? Això és de cara a la negociació col·lectiva. Però després tindrien que haver-hi unes polítiques, estem reclamant als governs, que n'hi hagin unes polítiques actives d'ocupació i que aquestes polítiques d'ocupació tinguin, visualitzin també i facin accions positives perquè les dones s'incorporin realment a la feina. Després s'ha de lluitar contra la parcialitat, la temporalitat i la precarietat, tot al contrari del que està passant en l'aplicació de la reforma laboral, que s'està convertint en un increment de la precarietat i un increment de la contratació temporal en lloc de la contratació indefinida. La lluita contra les hores extraordinàries, o sigui, no reclamem que les dones cobrin totes les hores extraordinàries, simplement és que el que reclamem és que no es facin hores extraordinàries per sobre de la llei, ni homes ni dones, val? I que aquestes hores, si les podem recuperar en temps, és molt millor, però tant homes com dones, perquè així d'aquesta manera també estem utilitzant els temps d'una manera diferent, estem contribuint a la corresponsabilitat, a les tasques que les dones continuen fent a casa, i que els homes hi contribueixen d'una manera molt ínfima. I després nosaltres des de Comissions estem parlant d'aplicar i començar a treballar per una llei d'igualtat salarial.
Dèiem aquest matí, perquè coincidia una mica la presentació del vostre informe amb un altre informe que presentaven els tècnics del Ministeri d'Hisenda, que ens posàvem les mans al cap realment quan el llegíem, perquè ens deien aquest matí que eliminar la bretxa salarial costaria 7 dècades.
Sí.
70 anys. Ho veus descabellat?
Totalment. És que així no... És dir que eliminarem la bretxa salarial fent el que estem fent. I així no l'eliminem. Vull dir que han d'haver-hi actives, polítiques actives i accions positives. Si no parlem d'accions positives en favor de les dones en quant a la contractació, en quant a la valoració dels llocs de treball, en quant a trencar aquesta divisió sectorial de tasques, si continuem amb la mateixa línia no arribarem. És que clar, podem eliminar un 1% la bretxa, això no és res. O sigui, estem parlant d'un canvi real. Tenim lleis, tenim una llei d'igualtat que ens favoriria molt, perquè la llei d'igualtat parla d'accions positives a les empreses. Accions positives que una vegada aconsegueixes eliminar la desigualtat desapareixen. Si no fem aquestes coses, no ho trencarem mai.
Lídia Sandalinas, moltes gràcies per haver-nos atès aquest matí i haver-nos ajudat a entendre aquest llarg informe de Comissions Obreres sobre aquesta realitat. Gràcies i que vagi molt bé.
Vale, gràcies a vosaltres. Adéu.